Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mirin, fins ara creiem que tenir feina era la base per sostenir una vida amb més o menys esforç, inclosa dins la societat actual. Doncs bé, les coses han canviat i l'estat del benestar resulta transformar-se gairebé en el del malestar quan Càritas denuncia a través de la seva memòria anual que ni tan sols tenir una feina garanteix cobrir les necessitats bàsiques. De fet, les dades ho diuen tot. 30 milions més d'increment per ajudar tota la gent que ho necessita. Uns 2,5 milions de persones que, a més, sovint solen tenir problemes relacionats amb l'habitatge degut a l'encariment dels darrers anys. I sumin la crisi dels productes que hem patit o la finalització de les diferents ajudes que posava a l'abast el govern com la rebaixa de l'IVA. Però és que, com dèiem, la meitat de les persones ateses, és a dir, més d'un milió, tenen feina. I som on érem. Tenir feina no garanteix sortir ja ni tan sols de la pobresa, sinó de l'exclusió. Cosa que ens hauria de fer preguntar on és el poder públic per començar a posar-hi solucions per als seus propis ciutadans. Uns ciutadans que, a més, cada cop veuen menys minvada la capacitat de ser-ho. És la mateixa entitat que alerta que la majoria de persones ateses no tenen, a més, garantits els seus drets, ni tan sols poden accedir-hi. I així ens veiem abocats al que ja anunciaven alguns experts fa uns quants anys, la desaparició irremediable d'una classe mitjana que va començar a ser mileurista i que avui ni arriba a pagar-se el lloguer. Un minut, que passa de les 8 del matí, repassem els principals titulars d'aquest dijous 27 de juny.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Julià Julbe, què tal? Molt bon dia. Ara ho explicàvem, tenir feina ja no és garantia de poder cobrir les necessitats bàsiques.
Sí, bon dia, Joan. La meitat de les persones ateses per Càritas espanyola l'any passat cobraven un sou. Una de cada tres no tenia la documentació en regla, tal com exigeix l'administració espanyola.
I també us expliquem aquest cop d'estat frustrat a Bolívia. Diversos militars armats han ocupat el centre de La Paz i han accedit a l'interior de la seu del govern amb una tanqueta.
Sí, l'excomandant de l'exèrcit, Juan José Zúñiga, destituït aquest dimarts passat, ha demanat al president bolivià Luis Arce una renovació de l'executiu. La cúpula militar ja ha estat detinguda.
I el Parlament de Catalunya activa el compte enrere cap a les eleccions.
Si en dos mesos els partits no acorden cap candidat, Catalunya tornarà a eleccions. Serà el 13 d'octubre. A hores d'ara la possible entesa encara és molt lluny.
Mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona incrementa el pressupost del Pla de Barris en un 33% i prioritzarà Ciutat Vella i actuacions en zones de muntanya.
En total, preveu una inversió de 300.000 milions d'euros pels 27 barris de la capital catalana entre el 2025 i el 2028. Un pla que s'estendrà a 7 districtes i arribarà a un quart dels barcelonins.
I en plan esportiva, Xavi Toscano, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Geòrgia serà el rival d'Espanya als vuitens de final.
Així és, els georgians s'han classificat aquesta nit com a tercers de grup i es creuaran amb la Roja la següent ronda, un partit que es juga diumenge a les 9 de la nit. Si Espanya passa a quart, s'enfrontarà amb el vencedor de l'Alemanya-Dinamarca.
I encara en futbol, l'Espanyol compta Manolo González per la propera temporada.
Després de pujar l'equip a primera divisió, el club el premia i li ha ofert un contracte d'una temporada més d'una altra d'opcional en funció dels resultats en aquesta nova temporada primera. Avui a les 12 del migdia es fa la presentació oficial.
Judit Vallès, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què ens explicaràs avui a la Carabé?
Avui a la Carabé parlarem de la proposta que es va aprovar ahir al Congrés perquè la rumba catalana sigui patrimoni universal de la UNESCO. Després explicarem una iniciativa que s'està portant a terme al Cap de Creus per recuperar la Posidònia i al final escoltarem Sílvia Pérez Cruz, que ahir va donar el tret de sortida al Festival Grec.
Fa tants anys d'això de la rumba catalana i encara faltaran tants anys perquè sigui patrimoni universal de la UNESCO, però en fi... Estarem pendents de tot plegat i ens farà molta il·lusió que així ho sigui. De seguida us expliquem tot plegat, però abans, quan passen 4 minuts de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Ah, doncs a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb 22 graus ja a la ciutat de Barcelona, 21 a Tarragona, 17 a Lleida i també a Girona. Unes temperatures màximes que avui tocaran sostre perquè a partir de demà començaran a baixar tímidament. Farà calor, però no tanta com avui. Avui esperem a la costa màximes de 28 a 29 graus. Faran gairebé els 30, amb molta humitat i, per tant, amb molta xafogor, i temperatures de 30 a 35 graus a la resta de Catalunya, tot i que al Pla de Lleida poden arribar a sobrepassar fins i tot aquests 35 o 36 graus. Per tant, una jornada molt calorosa aquest matí amb sol, amb mala visibilitat a causa de la calitja que hi ha i també de la del polsim en suspensió, i a partir de migdia creixeran núvols a les comarques del Pirineu que aquesta tarda donaran ruixats i tempestes en aquest sector. A la resta del país no arribarien pas les precipitacions. Demà les temperatures mínimes a primeres hores del matí com avui, amb una mica també de calitja, de polsim en suspensió, i de cara a la tarda, altra vegada, creixeran nuvolades a les comarques del Pirineu, però en principi les nuvolades de demà a la tarda no haurien de donar precipitacions, però les d'aquesta tarda sí. De cara a dissabte, sobretot al matí, precipitacions que poden ser pràcticament generals a tot Catalunya, per tant, ens queda encara ben bé fins a divendres a la tarda vespre aquesta situació d'altes temperatures, i a partir del cap de setmana el temps canvia amb l'arribada d'aquestes precipitacions, sobretot la matinada de divendres a dissabte.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes i anem cap al RAC. Carla Buigas, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Complicacions a la Ronda de Dalt de Barcelona, on s'acumulen 7 quilòmetres d'embús en sentit Besòs per les obres entre Vallcarga i la Vall d'Hebron. La cua s'inicia al tram de l'Hospitalet. També la mateixa via, hi ha retenció des de la Trinitat fins a Horta, i a la Ronda Litoral s'acumulen 6 quilòmetres des de Sant Adrià. També pendents a aquesta hora d'un accident a la P7 que provoca retenció en un tram de 3 quilòmetres entre Santa Perpètua i Mollet en direcció a Tarragona. A la mateixa via també hi ha retenció a Montornès, també cap al sud, i el tram de Barberà cap a Girona. Pel que fa a la resta, la xarxa bàsica metropolitana, l'afluència es concentra a la B23 i la 2 amb 5 quilòmetres fins a Cornellà, tot en sentit Barcelona, com també la C32 i la C31 a Sant Boi. A la C58, als trams de Ripollet cap a Sabadell, també a Sant Quirze i Montcada cap a la Trinitat, i a Montcada també hi ha complicacions a la C33 sortint de la capital catalana. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Olma Giró, hola, hola.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta per el bon dia que donarem avui.
Va dedicat, avui.
Avui va dedicat en Rafa i autodedicat a mi, perquè sóc una de les persones afectades, perquè avui dono el bon dia a totes les persones que no ens agrada el futbol. I sabeu per què? Perquè avui és el primer dia, des que va començar la famosa Eurocopa, que no hi ha cap partit. Per tant, avui, molt bon dia, estem molt contents.
Però és cada tants anys, això, eh?
Eh?
És cada tants anys,
sí,
això.
Sí, crec que cada dos és igual, eh? El patiment que suposa viure a l'Eurocopa, si no ets futbolero, és horrible. Són 30 dies a partits, eh? 30 dies, un mes, que no aguanta ningú, i no t'explico si vius amb algú que li agrada el futbol, llavors és com que t'has de conscienciar, saps?
Abans passa per donar al teatre, jo no m'entero. Veig el teatre, no sé ni si hi ha futbol, sí. No hi ha futbol.
No, perdona, sí que t'acabes assabentant, saps per què? Perquè si tu vius amb algú que li agrada el futbol, has d'entendre que durant un mes el seu humor anirà en funció d'uns quadres de partits, d'uns sorteig i d'unes eliminatòries que no ho entén ningú.
A mi m'agrada el futbol, però l'Eurocopa no...
Jo no puc més.
Et veig molt afectada, tu. Home. Ets testimoni directe, sí, eh? No? Del que
sí. Hauríem de crear una associació. Hauríem de crear una associació d'afectats, sí, de debò. És que dius, mira, no sé, un partit al cap de setmana... Sí, clar, teràpia.
Li expliques això?
Home, evidentment. Quan comença l'Eurocopa m'he de preparar. Fem unes sessions prèvies per pre-Eurocopa. També us dic, que em sap molt de greu dir-vos que avui no hi ha partit d'Eurocopa, però resulta que sí que n'hi ha de la Copa Amèrica, que dius, si no en teníem prou, n'hi han. Però bé, Eurocopes avui no n'hi han, així que descansem tranquils tots. I si teníeu algun pla, anar a sopar, aquesta cosa que fa ja 15 dies que no feu, des que va començar l'Eurocopa, avui ho podeu fer. S'allargarà, però fins al 14 de juliol, em sap greu anunciar.
Què faràs avui, Olma?
Jo, pues, anar a sopar, ja et dic. Ara porto 14 dies esperant el dia d'avui. Dic, primer dia sense partits de l'Eurocopa, tu. Celebració.
Ai.
Sí.
Vitamines avui per aquí, va.
Avui vitamines per tots els estudiants catalans, que atenció, perquè hauran de llegir almenys 8 llibres mentre facin batxillerat.
M'encanten los libros y leer, seguro que a ti te
gustan también.
Clar,
8 llibres.
8 llibres durant batxillerat, que són 2 anys, 4 llibres cada any. Llavors, potser algú que ens està... Que et semblen molts, pocs? Molts, ens semblen molts. Pels alumnes de batxillerat.
Pels alumnes de batxillerat, sí.
Sí, a veure, a mi em sembla una bona idea, més que res que fomentin la lectura i no tants TikToks.
No, no,
ara
no és que em sembli mala idea, és que...
Sí, sí. Que necessitaran vitamines.
Rincón del Vago, traurà fum, saps el que puc dir?
Bàsicament. Clar, jo suposo que algú que ens està escoltant no entendrà res, perquè precisament en aquest programa explicàvem fa unes setmanes que l'any que ve no hi hauran preguntes sobre les lectures obligatòries a la selectivitat. Llavors, què va passar? Que aquesta decisió va aixecar tanta i tanta polseguera que ara el Departament d'Educació ha enviat unes instruccions, un full de ruta als instituts sobre com han de tractar la literatura, literatura espanyola i catalana, n'hi ha dues, a partir del curs vinent. Llavors, aquestes instruccions me les he llegit i ho deixo molt clar, i és que cada alumne haurà de llegir 2 llibres a cada curs. Hi ha 2 literatures i 2 anys de batxillerat, per tant, fent càlculs, els alumnes durant el batxillerat doncs, hauran de llegir 8 llibres. Llavors, novetats. Per primera vegada, no és el departament qui escull les lectures obligatòries o les que s'hauran de llegir, sinó que serà cada centre o cada professor que escolli aquestes lectures. Llavors, clar, aquí ja ens hem de refiar del criteri de cada professor de cada centre, que poden tenir molt bon criteri i posar unes lectures magnífiques o, al contrari, que tinguin molt mal criteri.
Llavors, Tirant-lo blanc, en parlàvem ahir.
En parlàvem ahir.
Tu te la vas llegir, Júlia, Tirant-lo blanc o no?
Sí.
Sí.
Sí, sí. Sí, eh? Sí, sí, perquè anàvem al mateix institut i era una de les lectures.
Va dir amb una il·lusió.
Sí.
Se'n recorda, se'n recorda.
He pensat, fa molt de... Perdoneu, perdoneu.
Escoltaves,
estava pensant en Tirant-lo blanc.
He pensat, fa molts anys ja. No, ara que parles d'aquestes 8 lectures... O sigui, nosaltres quants llibres vam llegir? Perquè a mi 8 em semblen pocs.
Sí, a mi també.
Però clar, en el seu moment em devien...
Clar, jo crec que eren 3 lectures o 4 obligatòries per assignatura, o sigui, com per literatura catalana i castellana. O sigui, crec que més de 8.
Més de 8.
Diria. Perquè crec que en teníem per català, per llengua catalana, lectures obligatòries, llavors també per literatura catalana, si cursaves aquesta assignatura opcional... Però
que llegeixin,
que ja els hi va bé. Dèiem que eren el centre o el professor el qui escollia les lectures, de fet, a partir del curs vinent, però sí. El que ha fet el departament és enviar una mena de recomanacions que ells creuen que haurien de ser lectures obligatòries. Llavors, alguna idea, no miris el guió,
alguna idea
sobre lectures que creieu que haurien de ser obligatòries? O sigui, obligatòries s'haurien de llegir?
Mira, jo vaig llegir 100 anys de Soledad de García Márquez, d'aquest me'n recordaré sempre, Família Buendía.
Tu, si ara fossis professor o algun treballador del Departament d'Educació, quines lectures recomanaries?
García Márquez, segur.
Molt bé.
Seguríssim.
I tu, Júlia?
Favor. Igual.
Favor? Sí. Doncs mira, crec que també hi és. No, també hi és. També hi trobem altres autors com Pere Calders, Maria Mercè Marçal, Montserrat Roig, Josep Pla o Àngel Guimarà. Clàssics dels clàssics.
Maria Mercè Marçal, una de les grans. Bueno, sí. Tots.
3 voltes rebel.
Sí. Ai, anem al cotxe, a qui no li arrenca avui?
Avui a tot, Joan. Em sap molt de greu perquè ens hem despertat amb una alerta molt preocupant que fa l'Organització de les Nacions Unides, la coneguda ONU, perquè, atenció, està arribant una nova droga més forta que el fentanil.
Més forta que el fentanil?
Més forta que el fentanil. Que a mi el fentanil ja em preocupa molt, no sé vosaltres. Jo, el meu TikTok està ple de vídeos del fentanil, que el que provoca aquesta droga, Estats Units, per exemple, tenen una crisi molt important.
S'està morint la gent pels carrers.
S'està morint la gent pels carrers, i tu el que pots veure és en alguns districtes tots són persones deambulant com a zombis, perquè és una droga que més es coneix com a la droga zombi, que et deixa en la posició com amb l'esquena torta cap avall, com si fossis un zombi, i morint-se, perquè hi ha molta gent que ho prova un cop i es mor. És una droga molt forta, el fentanil.
Fixa't la crisi com és als Estats Units. L'altre dia ho explicava, ho llegia, ara no sé dir a quin diari, perquè no me'n recordo, però llegia en algun diari que la cosa ha arribat que el Chapo Guzmán, que és un dels caps de narcotràfic més importants del món, de fet és el capo del càrtel de Sinaloa, Mèxic, es va reunir amb el Departament de Justícia dels Estats Units.
Sí, sí.
Perquè el Departament de Justícia dels Estats Units li van dir, miri vostè, entri el que vulgui, Estats Units,
però que no sigui tan
però
fort.
Però que no sigui fentanil.
No, però saps què passa?
Ha de ser bèstia la situació perquè et diguin això, eh?
Clar, és que és molt bèstia, però tot ve del... Comença a empitjorar-se la situació ara fa 2 anys, el 2022, perquè es van prohibir les drogues de l'Afganistan, que eren com els principals exportadors d'opiàcids. Llavors, clar, el que entrava eren... El que entra són drogues més fortes, i si el fentanil ja ens preocupa, ara resulta que està entrant al mercat un nou tipus d'opioides que es diuen nitazens, que són substituts a altres substàncies, com, per exemple, exemple, l'heroïna, i dèiem que era més fort que el fentanil, però no una mica més fort, 40 vegades més potents que el fentanil, i de fet es coneix com a la droga Frankenstein, i no hi ha gaires xifres encara, però s'associaria a aquesta droga Frankenstein al fort repunt de les morts a Estònia, Letònia, Lituània, i també a brots d'intoxicació a França i a Irlanda.
Sí, que estem parlant d'Europa aquí, eh?
Estem parlant d'Europa, clar, arriba a Europa. I a banda, resulta que quan et fan l'autòpsia, moltes vegades aquesta droga no surt a l'autòpsia ni als exàmens de toxicologia. Llavors, els morts segurament, doncs, la xifra és molt més gran. I a tot això, a banda de l'arribada de la nova droga, de la droga Frankenstein, resulta que l'ONU també ens porta un informe que diu que ha augmentat el consum de cocaïna el 2022 i que una de cada 18 persones en van consumir. Una de cada 18 persones van consumir droga el 2022. A mi em sembla molt, això, moltíssim. Tu vas a un vagó de metro i, no sé, si entren una quarantena de persones, doncs dues aquestes han...
Sí.
Em sembla prou preocupant. Així que costarà arrencar el cotxe avui.
Sí. Déu-n'hi-do. Gràcies, Olma. Fins ara.
Fins ara.
Un quart de nou del matí. Va, obrim l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
I avui comencem aquest informatiu explicant-vos que el sistema econòmic de l'estat del benestar està deixant de funcionar, i el cas més evident és que tenir una feina ja no garanteix un nivell de vida ni poder cobrir les necessitats bàsiques. Així ho denuncien almenys des de Càritas Espanyola. L'any passat la meitat de les persones que van atendre tenien feina, Júlia.
Sí, cobrar un sou ja no és, per tant, un mètode de protecció contra l'exclusió social, així ho diu la memòria de l'entitat diocesana, que també relaciona l'augment de la pobresa amb l'encariment de l'habitatge i, d'altra banda, una de cada tres persones ateses per l'entitat no tenen la documentació en regla tal com exigeix l'administració espanyola. Un dels casos és el de la Tatiana Caicedo, que va fugir de Colòmbia perquè patia abusos i violència de gènere. Tot i tenir feina, necessita l'ajuda de Càritas perquè només pot treballar mitja jornada. Caicedo viu en un centre assistencial de Càritas, però l'ajuda se li acaba d'aquí uns mesos.
Poniendo más trabas, entonces es muy difícil regularizarse aquí en España. Yo tengo ganas de trabajar y de salir adelante, porque yo vine, fue a buscar un lugar donde yo darles una vida tranquila a mis hijos. Porque a veces, por lo menos yo me siento incómoda a veces de tener que decir, va a tocar ir a pedir una ayuda, porque en sí no es lo que yo quiero. Yo siempre me acostumbraba a trabajar.
I per ajudar els 2,5 milions de persones que l'any passat van picar la porta de Càritas Espanyola, l'entitat va invertir 486,5 milions d'euros. Això representa un increment de gairebé 30 milions en comparació amb els recursos del 2022. L'organització alerta que aquest any han tornat a atendre el mateix nombre de persones que abans de la pandèmia del coronavirus, i també alerten que les persones que van a l'entitat cada vegada tenen més problemes per accedir als seus drets.
Avui en parlarem de tot plegat cap a les 9 del matí amb el president de Càritas Espanyola, Manuel Bretón, en aquest mateix programa. I encara aquesta hora també pendents de Bolívia, que aquesta matinada ha patit un intent frustrat de cop d'estat. Diversos militars armats han ocupat el centre de la Paz i han accedit a l'interior de la seu del govern amb una tanqueta.
L'excomandant de l'exèrcit, Juan José Zúñiga, destituït aquest dimarts mateix, ha demanat al president bolivià, Luis Arce, una renovació de l'executiu. La cúpula militar ja ha estat detinguda. A través de les xarxes socials, el mateix president bolivià ha denunciat mobilitzacions irregulars d'algunes entitats de l'exèrcit i ha recordat també que cal respectar la democràcia. A tot això, el govern espanyol ja ha emès un comunicat en què condemna qualsevol intent de ruptura de l'ordre constitucional i també de la democràcia a Bolívia. El Ministeri d'Afers Exteriors ha rebutjat els moviments militars que hi ha hagut al país sud-americà i que ha qualificat també de país germà. També el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha condemnat els fets i ha expressat l'escalf de l'executiu, també la comunitat boliviana establerta a Catalunya.
I comencen dos mesos de negociacions també a casa nostra entre els partits per investir un nou president de la Generalitat, o Catalunya es veurà abocada a una repetició electoral. Ens ho explica tot plegat la nostra companya i cap de política d'aquesta casa, Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. 11 dies després que es constituís el Parlament, ha quedat palès que Catalunya haurà de suar per tenir nou president de la Generalitat. Els dos candidats que volen optar a la presidència, Salvador Illa, del PSC, i Carles Puigdemont, de Junts, no s'han volgut presentar una primera investidura perquè sabien que seria fallida. En els pròxims dos mesos, el PSC intentarà convèncer Esquerra que faci pinya amb els comuns i investeixi Illa com a president.
L'única possibilitat és un pacte progressista. És l'única opció aritmèticament i políticament viable, al meu entendre. O pacte progressista o repetició electoral. No hi ha més opcions, així són les coses, agradin o no agradin.
Però les ferides del procés encara estan obertes i això complica que els republicans puguin acabar cedint i ja preparen el discurs per no semblar els culpables d'una possible repetició electoral.
També és evident que aquests resultats donen diverses majories que sumen. Sense anar més lluny, el PSC i Junts sumen sobradament. S'han passat l'anterior legislatura, de fet, sumant per anar a la contra, sense dificultats ni fer gaires escarafalls. Ho hem vist clarament en les votacions en aquest Parlament. Si comparteixen model socioeconòmic, per què no es voten mútuament? Per què no governen i comparteixen govern?
Mentre que Junts continua immers en el Puigdemont o Puigdemont i vol l'abstenció del PSC.
Junts farem tot el possible perquè hi hagi un govern del president Puigdemont i no abocar el país a una repetició electoral. Si vam aconseguir tancar l'acord de Brussel·les que partien de posicions molt allunyades, aquí, malgrat desencontres entre companys de trinxera, un pacte hauria de poder ser una realitat més que factible.
Una abstenció que els socialistes descarten dia sí dia també perquè han guanyat les eleccions.
Gràcies, Judit. I quin calendari s'obre a partir d'ara? Doncs ja està en marxa aquest compte enrere. Si no s'investeix un president de la Generalitat abans de dos mesos, el país anirà a unes noves eleccions i la data límit és el 26 d'agost, Júlia.
Si això no passa, el Parlament es dissol automàticament i hi haurà eleccions un altre cop a la tardor, en concret el dia 13 d'octubre. Normalment la Cambra Catalana està tancada tot el mes d'agost per vacances, però davant d'aquest nou escenari, la mesa ha decidit habilitar tot aquest mes d'estiu, és a dir, es podrà convocar un ple d'investidura qualsevol dia del mes d'agost, sempre que es faci amb una antelació de 48 hores.
I a tot plegat, l'Ajuntament de Barcelona incrementa el pressupost del Pla de Barris en un 33%.
Sí, en total preveu una inversió de 300.000 milions d'euros pels 27 barris de la capital catalana, això entre el 2025 i el 2028. L'Ajuntament de Barcelona ha explicat que aquest pla s'estendrà de 6 a 7 districtes i arribarà a 440.000 persones, un quart dels barcelonins.
Un pla que prioritzarà Júlia Ciutat Vella i actuacions en zones de muntanya.
Sí, es posarà en marxa a partir del mes de gener i el districte de Ciutat Vella esdevindrà una de les principals prioritats. En el nou programa, els quatre barris de Ciutat Vella, Raval, Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la Barceloneta tindran un projecte únic i a través d'aquest projecte el consistori vehicularà accions del Pacte per Ciutat Vella i incrementarà la inversió en l'espai públic del districte en un 140%, passant dels 8 milions als 20. En el cas dels projectes a desplegar en els barris de muntanya, al nucli de les Planes, de Sant Genís dels Agudells, Montbau i a la Teixonera, el consistori posarà l'accent en inversions en l'espai públic per revertir situacions de desigualtat derivades de la dificultat que genera l'orografia d'aquests territoris.
I encara en clau municipal, un jutge diu ara que la reforma de la Via Laietana no és legal. Considera que s'hauria d'haver modificat el Pla General Metropolità a través de la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona, òrgan administratiu de la Generalitat.
El jutjat estima un recurs que va presentar la Cambra de Concessionaris d'Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics i revoca l'acord de la Comissió d'Urbanisme del 15 de febrer d'ara fa dos anys. El jutge diu que la Via Laietana ha de qualificar-se com una artèria urbana d'interès metropolità i no pas una via de barri. Per això només pot modificar-la la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona, que és un òrgan que depèn de la Generalitat.
Per la seva part, l'Ajuntament ha defensat aquestes obres que es van iniciar quan governaven amb els comuns i ja han anunciat que presentaran recurs.
Pensem que són transformacions que han vingut per quedar-se i, per tant, no anirem enrere. Els serveis jurídics ara estan analitzant el contingut de la sentència, però ja avancem que recorrerem, presentarem recurs contra aquesta sentència, defensem la legalitat i la bona feina dels equips tècnics de l'Ajuntament.
Escoltàvem ara mateix Laia Bonet, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. La sentència, sigui com sigui, afecta només un tram de Via Laietana, que ja està acabat, i el calendari d'obres seguirà ara a la part de baix, ja que no hi ha cap sentència ferma que ordeni paralitzar-lo.
I des de l'oposició també ja han respost. El primer a fer-ho ha estat el portaveu de Tries per Barcelona, Jordi Martí Galbis, que ha reclamat al govern que faci alguna cosa més que declaracions.
Té referit, entenem, en uns termes propis d'un govern arrogant, un govern que no accepta la realitat, que, diguem-ne, no reconeix els errors. El que fem ja de manera directa és demanar i exigir responsabilitats. No pot ser que la ciutat, els seus ciutadans, amb els nostres impostos anem pagant coses mal fetes i que ningú assumeixi responsabilitats.
El portaveu de Junts ha recordat que el seu partit ja va presentar al·legacions al projecte i, per altra banda, el líder del PP a l'Ajuntament, Daniel Cirera, ha carregat contra l'alcalde Jaume Collboni i ha exigit al socialista que compleixi la llei.
No pot continuar governant la ciutat de Barcelona com si fos un alcalde franquista. I, per tant, les lleis estan per complir-se. Les alcaldades en aquesta ciutat s'han d'acabar. La senyora Colau en va fer d'alcaldades. I ho veiem ara, la justícia diu que van fer alcaldades. El senyor Collboni era corresponsable d'aquestes alcaldades. I el que no pot fer és mantenir una cosa que està malament en el temps.
El Popular ha alertat l'alcalde que no pot continuar amb unes obres que no compleixen la legalitat vigent i l'ha acusat d'estar jugant amb els diners de tots els ciutadans. Cirera ha acusat Collboni de convertir Barcelona en una petita Venezuela i l'ha instat a assumir responsabilitats.
Hi ha dues coses respecte a tot plegat. Primer, recordar-li al senyor Cirera que quan es van començar a retirar per llei i per norma del mateix Ajuntament de Barcelona les plaques franquistes que hi havia a algunes portes dels edificis, el mateix Partit Popular hi va votar en contra. Això, primera. I la segona, això està passant amb la justícia, amb les famoses superilles de Barcelona. I què ha passat? Doncs exactament res. Per què? Perquè el cost de revertir la situació és superior al cost creat d'haver creat aquestes superilles. El mateix passarà amb Via Laietana. Per tant, merder jurídic per no arreglar res. I precisament per tot això, el govern espanyol estudia que les comunitats de veïns puguin vetar pisos turístics al seu bloc.
Així ho explicava Alejandro Fuentes Lojo Ríos, expert en habitatge, en una entrevista a aquest mateix programa.
Poden decidir i limitar els usos que realitzen els elements privatius de l'edifici. Poden, per tant, establir prohibicions i limitacions en quant als elements privatius de cadascun d'ells, no? Poden decidir si el seu edifici volen que hi hagi un restaurant o no volen que hi hagi un restaurant, o volen que hi hagi un pis turístic o no volen que hi hagi un pis turístic, no? Per tant, tenen una capacitat de decisió i una capacitat de poder molt important, no? Donat que poden establir i poden otorgar un règim legal per acord entre ells.
27 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I un dia com avui, que també estarem pendents de Girona aquest dijous. Avui hi ha prevista precisament la Junta de Seguretat Local Extraordinària convocada arran dels dos crims de la revetlla de Sant Joan, Julià.
Sí, començarà d'aquí a pocs minuts, a partir de les 9 del matí, i assistiran, entre d'altres, el conseller de l'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, o la delegada del govern en funcions, Anna Torrenta. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra hagin intensificat el dispositiu policial al barri de la Font de la Pólvora de Girona aquest dimecres, coincidint amb la vetlla de les dues víctimes mortals. Pels volts, a 4:45 de la tarda, dos cotxes fúnebres sortien del tanatori situat a tocar de l'entrada del barri i una comitiva policial els acompanyava. Agents de l'ARRO, de la brigada mòbil, a més d'un helicòpter, procuraven que no hi hagués cap incident. I tot plegat es produïa el mateix dia en què la policia catalana localitzava el subfusell amb què l'home hauria comès aquest doble assassinat. Ho confirmava el conseller de l'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, Catalunya Ràdio.
L'arma està localitzada. El trobarà la policia. El trobarà la policia i el posarà a disposició judicial, com a tota la gent que comet delictes que la policia el cerca i el busca i el troba i el posa a disposició judicial. Per tant, serà la policia, evidentment, que el trobarà.
I negociacions de govern a banda, el jutge Manuel García Castellón para els peus al magistrat Joaquín Aguirre, que investiga el cas Volkhov, la suposada trama russa del procés, i descarta ajudar-lo.
El magistrat de l'Audiència Nacional, que instrueix el cas de Tsunami Democràtic, ha comunicat al magistrat de Barcelona que ara fa 4 anys ja va arxivar una investigació sobre la suposada ingerència russa en el procés independentista. Tot plegat després que Joaquín Aguirre demanés al Fabri García Castellón informació i també ajuda per determinades diligències que havien de demostrar aquesta suposada trama russa. Però el magistrat de l'Audiència Nacional li ha denegat ara qualsevol tipus d'ajut i li ha recordat que ell mateix ja va arxivar una causa similar per falta d'indicis. La resposta de l'Audiència Nacional es coneix pocs dies després que el jutge Aguirre obrís una nova peça separada per investigar aquesta anomenada trama russa del procés, que ja l'Audiència de Barcelona li havia fet concloure una peça similar. En aquesta nova peça, recordem que involucrava Artur Mas i Carles Puigdemont, l'advocat d'aquest últim, també investigat Gonzalo Boye, el cap de l'oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alai, o el conegut periodista Carles Porta.
Precisament la defensa de Josep Lluís Alai ha sol·licitat al jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona que se li apliqui la llei d'amnistia per aquesta peça separada de l'anomenat cas Volkhov, que l'investiga per traïció i malversació.
A l'escrit, la defensa de Alai critica que la investigació s'ha creat contravenint allò expressament resolt per l'Audiència de Barcelona de tombar l'última pròrroga ordenada pel jutge Aguirre per seguir investigant aquest cas Volkhov. A parer de la defensa, la resolució d'Aguirre s'ha gestat a partir d'un ús indegut de fons públics per mantenir una persecució política que no és compatible, diuen, amb les normes d'un estat democràtic i de dret.
En canvi, qui suposa que li apliquin la llei d'amnistia és l'exvicepresident del Parlament de Catalunya, Josep Costa.
I és que considera que els fets que se li atribueixen no són delicte. Costa contesta així la providència dictada per la sala del penal, que donava 5 dies a les parts per pronunciar-se.
I d'altra banda, acusacions particulars de policies personats en la causa de Tsunami Democràtic a l'Audiència Nacional reclamen no aplicar l'amnistia.
En 3 escrits asseguren que els delictes pels quals poden ser acusats els investigats, com ara el de terrorisme, no encaixen en l'àmbit objectiu d'aquesta llei d'amnistia, que per altra banda consideren que contravé el dret europeu. En aquest sentit, defensen la necessitat de recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè s'hi posicioni al respecte. Fins llavors, demanen mantenir les mesures cautelars i també l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
I més qüestions sobre la taula, perquè el PSOE i el Partit Popular preveuen acotar aquest mes de juliol la reforma del Consell General del Poder Judicial acordada aquest dimarts i portar-ho al Congrés abans del dia 23 de juliol, el darrer ple previst abans de l'aturada estiuenca de la cambra.
Segons consta, el pacte entre totes dues formacions hi ha el compromís d'aprovar la proposició de llei del Poder Judicial, els nous candidats a vocals i també el candidat a la vacant del Tribunal Constitucional, tot això de manera simultània. I paral·lelament, aquest dimecres, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha informat als portaveus parlamentaris que el ple es reunirà els dies 4, 11, 17 i aquest últim 23 de juliol.
I encara sobre tota aquesta qüestió, la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, ha restat importància a les crítiques dels socis de la investidura a l'acord assolit amb el Partit Popular per, precisament, la renovació del Consell General del Poder Judicial.
Yo creo que es un magnífico acuerdo, un acuerdo de país que estábamos buscando desde hace mucho tiempo. Era muy importante normalizar a todas las instituciones del Estado, a todos los poderes, y era obvio que había una anomalía democrática en la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Llevamos trabajando muchos años, estamos muy contentos de que finalmente haya entrado en razón el Partido Popular y podamos proceder a la renovación de este órgano. Y hay que comprender que evidentemente los acuerdos entre los dos partidos políticos hacen que otros grupos pues lo critiquen.
Tot i aquest acord, les relacions entre PSOE i Partit Popular no sembla a hores d'ara que puguin millorar en un futur. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest mateix dimecres que Espanya es troba en aquests moments en una conjuntura de risc democràtic pels casos de corrupció, ha dit, que afecten el govern, el PSOE i a Pedro Sánchez.
Llevamos meses conociendo detalles cada vez más escabrosos de unas tramas de corrupción, de prácticas corruptas y de comportamientos absolutamente censurables que afectan al gobierno, al partido del gobierno y al entorno del presidente. Este conjunto de fenómenos que les describo nos sitúan también en España ante una coyuntura de riesgo democrático.
El Partit Popular, d'altra banda, ha acusat la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Maria Teresa Rivera, de frau electoral per haver afirmat aquest dimecres al ple del Congrés dels Diputats que no té intenció de recollir l'acta d'eurodiputada que va obtenir fruit de les eleccions del 9 de juny, on anava de cap de llista del PSOE.
En una interpel·lació al Congrés dels Diputats, Rivera ha recordat que ha estat molt clara des del primer dia sobre el fet que no recolliria l'acta i ha recordat que altres formacions, de fet, ja han fet el mateix, i tant com exemple la candidatura de la presidenta del govern italià, Giorgia Meloni. Rivera aspira a esdevenir ara comissària a la Comissió Europea.
I el govern espanyol precisament portarà a finals de la setmana que ve o a inici de la següent una proposta d'acord amb el repartiment d'immigrants menors no acompanyats entre territoris. Ho farà a la conferència sectorial on participen totes les comunitats, majoritàriament precisament del Partit Popular.
Un acord que incorporarà un finançament que, segons el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà suficient per l'acollida que està subjecta a aquesta negociació. Després d'una ronda de reunions amb els grups del Congrés, el ministre ha informat que Junts ha plantejat de nou la transferència integral de la competència en immigració. Torres, però, ha recordat que donar compliment a la demanda implicaria modificar una llei orgànica i que ara la prioritat és atendre l'urgència d'aquests moments.
Ellos han vuelto a plantear este asunto, pero saben que esto necesita para ello una ley orgánica, una posición con mayoría absoluta, eso no se ha producido. Nosotros lo que le hemos planteado desde el Gobierno de España y también el Gobierno de Canarias es la necesidad de una solución urgente a un territorio o a los territorios que están en estos momentos con una afección de llegada de menores no acompañados como nunca antes, ¿no? Estamos ante una emergencia objetiva.
Recordem que el passat 11 de juny l'executiu espanyol va tancar amb el govern de les Canàries un acord per al repartiment obligatori de menors no acompanyats entre les comunitats autònomes, una entesa que busca alleugerir la saturació dels centres d'acollida de l'arxipèlag. Recordem que acull actualment prop de 6.000 menors no acompanyats, però que ha de comptar amb l'aval de la resta de territoris que rebran aquests immigrants. L'executiu espanyol fia d'aquesta manera l'èxit del repartiment a una entesa amb les comunitats autònomes del PP, que, com deies ara, controla 14 dels territoris de tot l'estat.
I tornem a posar la mirada en plana internacional perquè Julian Assange ja és a Austràlia, el fundador de Wikileaks, i ha arribat després de comparèixer davant d'un tribunal dels Estats Units a les Illes Marianes. Allà va firmar l'acord de culpabilitat per un delicte de conspiració que va pactar amb les autoritats nord-americanes.
D'aquesta manera, Assange admet el seu paper en la conspiració per violar la llei d'espionatge i ha estat condemnat a 62 mesos de presó. De fet, és el temps que ja va complir a una presó del Regne Unit. Segons l'acord, el fundador de Wikileaks té prohibit tornar als Estats Units sense permís. La família també ha confirmat que Assange buscarà l'indult. I d'altra banda, l'advocada i també parella d'Assange, Estela Assange, ha assegurat que el seu marit necessita temps per recuperar-se d'anys d'empresonament i ha demanat espai i també privacitat abans que el fundador de Wikileaks parli públicament del seu cas.
Avui i demà sotmetrà consens dels 27 estats membres de la Unió Europea a l'acord per mantenir l'alemanya Ursula von der Leyen al capdavant de la Comissió Europea, el portuguès Antonio Costa com a president del Consell Europeu i l'estoniana Kaja Kallas com a alta representant per la política exterior de la Unió Europea. Aquesta serà la primera reunió formal a Brussel·les dels líders i caps d'estat de la Unió després de les eleccions.
Malgrat l'oposició al pacte de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, del primer ministre hongarès Viktor Orbán, juntament amb Eslovàquia i la República Txeca, fonts diplomàtiques confien que tant von der Leyen, Costa com Kallas quedaran ratificats en comptar amb una majoria qualificada necessària.
Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no assistirà avui i demà a la reunió del Consell Europeu a causa de la mort del seu sogre. I més coses a aquesta hora, perquè el Departament d'Educació a casa nostra ha enviat als centres educatius un document d'orientació sobre possibles lectures per les matèries comunes de batxillerat de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura.
Els alumnes hauran de llegir com a mínim dues obres senceres per curs, però els centres podran triar quines en lloc de venir ja marcades. Amb les orientacions s'envia un llistat amb possibilitats, tot i que els centres poden triar altres obres, sempre que pertanyin al patrimoni literari. La llista orientativa d'obres es basa en les recomanacions de les comissions de lectura d'anys anteriors i està oberta a revisions futures a partir de les aportacions dels agents educatius.
I en mobilitat, Renfe ha establert un pla alternatiu de transport amb bus per als viatgers de la línia R11 afectada per les obres que DIF executarà entre Caldes de Malavella i Maçanet-Massanàs.
Uns treballs que obligaran a interrompre la circulació ferroviària des del dissabte a les 6 del matí i fins dilluns a les 5 de la matinada. I per garantir la mobilitat es posaran autobusos directes en sentit nord entre Maçanet i Girona i d'altres parades a totes les estacions intermèdies. En sentit sud es programaran busos directes entre Girona i Sant Celoni per enllaçar amb l'R2 Nord i l'R11 i amb parades a totes les estacions fins al punt afectat de Maçanet-Massanes.
I el judici contra tres acusats de prostituir i violar menors tutelades en un pis de Barcelona l'any 2022 ha arrencat aquest dimecres a l'Audiència de Barcelona.
I en aquesta primera sessió ha declarat una noia que en el moment dels fets tenia 17 anys i que va mantenir una relació sentimental consentida amb un dels homes. Ha assenyalat que no era estrany veure sortir nenes amb diners dels dormitoris del pis on, a més, ha dit que s'hi consumien drogues i alhora ha dit que ella mateixa li van oferir diners a canvi de sexe. També ha reconegut haver vist com una de les altres víctimes, també menor d'edat, mantenia relacions amb almenys un dels encausats.
I en plana cultural també us expliquem que els Goya exclouran els premis a millor música original i millor cançó original, les creacions que hagin estat elaborades amb intel·ligència artificial.
I alhora determinen que no podran participar als premis pel·lícules que hagin estat a disposició del públic a internet abans de l'estrena a sales, una mesura que afecta, per tant, els llargmetratges espanyols, els europeus i els iberoamericans. Els guardons del cinema espanyol s'entregaran el 8 de febrer del 2025 a Granada.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. La música feta amb intel·ligència artificial, Júlia, és música o no?
No.
No, eh?
De la mateixa manera que un text fet amb intel·ligència artificial... Imagina't que ara féssim aquestes notícies amb intel·ligència artificial.
Sort que et tenim a tu.
Ja, ja ho sé.
Gràcies, Júlia.
Fins ara, Joan.
5 minuts i arribem a 9:45 del matí.
La caravana.
Vinga, va, plana esportiva, Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Bé, hi ha música que inclús sense fer-la amb intel·ligència artificial és dolenta i no és música.
Imagina't
si la posa amb intel·ligència artificial.
Vull el dia que la intel·ligència artificial entri als esports, però vaja al bar i ja va per aquí la cosa.
De fet, és música feta per gent amb intel·ligència artificial.
Wow! Wow! Va, en plan esportiva, us destaquem que Geòrgia serà el rival de la selecció espanyola als vuitens de final de l'Eurocopa.
I tot perquè els georgians han guanyat aquesta nit contra tot pronòstic a la selecció de Portugal i han passat de ronda com a tercera del seu grup, col·locant-se, doncs, entre les 16 millors seleccions del continent europeu. El partit de vuitens de final entre Espanya i Geòrgia es jugarà diumenge a les 9 de la nit. Espanya no té un camí fàcil per arribar a una hipotètica final, perquè si guanya el partit de vuitens contra Geòrgia, als quarts de final s'enfrontaria al vencedor de l'Alemanya-Dinamarca i si passa a semifinals i té França i Portugal com a possibles rivals, si també guanyen els seus partits. Aquesta nit també s'han classificat pels vuitens Romania, Bèlgica, Eslovàquia i Turquia. Els turcs, de fet, han passat ronda després d'un gol a l'últim minut de partit que els ha donat la victòria davant de la República Txeca.
I a tot això, els jugadors del Barça, Pau Cubarsí i Fermín, els gironins Miguel Gutiérrez i Eric García i el perico Joan García disputaran els Jocs Olímpics amb la selecció espanyola.
És que el seleccionador Santi Deni ha citat a 22 jugadors, entre els quals també hi ha Àlex Baena, que igual que Fermín aquests dies està jugant l'Eurocopa amb Espanya. En canvi, no hi és el davanter blaugrana Ferran Torres, que prioritza la pretemporada amb el Barça. El seleccionador espanyol per aquest equip olímpic s'ha decantat per cridar futbolistes polivalents.
Aquí la palabra polivalencia cobra mucha importancia. Hace 10 años en la sub-17 que se hacían así, era una composición de 18 jugadores. Entonces el que era polivalente, no específico, tenía muchas más opciones de venir. Y en este caso la palabra polivalencia aquí gana mucho sentido.
Així doncs, els jugadors cridats per Santi Deni es concentren a la ciutat del futbol a Les Roces, a Madrid, a partir de dilluns que ve. Dimecres, dia 17, l'expedició viatjarà a Bordeus per disputar el dia 18 un partit de preparació davant de l'equip olímpic dels Estats Units. L'endemà viatjarà a París, escenari de la primera trobada de la selecció olímpica espanyola.
I més coses perquè encara en el món del futbol, el Barça ja té data de tornada a la feina per començar a preparar la pretemporada. Serà el proper 10 de juliol.
Una tornada, però, que comptarà amb absències destacades de la plantilla, ja que serà el dia en què encara hi haurà semifinals d'Eurocopa i també de la Copa Amèrica, on hi juguen diversos jugadors del Barça. Està previst que sigui el dia en què es comencin a fer les primeres proves mèdiques habituals. Hansi Flick s'estrenarà, per tant, el dia 10 com a entrenador i exercitarà els jugadors a les instal·lacions de Sant Joan d'Espí fins al 28 de juliol. Després, a partir d'aquest dia, començarà la gira pels Estats Units de pretemporada, on el Barça s'enfrontarà al Manchester City, al Real Madrid i també al Milan.
I el mateix dia, 10 de juliol, tornarà de la feina també la plantilla del Girona.
En aquest cas, els gironins començaran a preparar a Vilablareix la que serà una temporada històrica, perquè competiran per primer cop a la Champions. El primer partit amistós que disputarà el Girona serà Olot el 17 de juliol. Més endavant, aniran a Torremirona per jugar contra l'Espanyol. El mateix escenari també rebran el Tolosa. El 10 d'agost encara disputaran un altre amistós abans del primer partit de Lliga, que serà contra el Betis al Benito Villamarín.
I precisament a l'Espanyol, Manolo González seguirà dirigint la banqueta del primer equip la temporada vinent.
Durant les hores posteriors a l'ascens a primera divisió, els responsables del club ja resistien a confirmar la continuïtat del tècnic gallec, però finalment han decidit apostar per ell i premiar-lo per aquest ascens. Tot s'ha desbloquejat en una reunió aquesta setmana amb el director esportiu de l'entitat, Fran Garagarza, que ha donat el vistiplau a la seva continuïtat amb la revisió del seu contracte, que serà d'una temporada més d'una altra d'opcional. En funció dels resultats, la presentació oficial es farà avui al migdia, a partir de les 12.
A més de confirmar la continuïtat de Manolo González, l'Espanyol també ha donat a conèixer el nom de la nova entrenadora del femení, que serà Sara Monforte.
Monforte és una cara coneguda al Club Perico, ja que va ser jugadora de l'equip entre els anys 2009 i 2013. A més, la nova entrenadora torna a casa amb un bon bagatge dirigint banquetes, ja que ha estat 6 temporades entrenant al Villarreal. Recordem que la secció femenina de l'Espanyol jugarà aquesta temporada també a primera divisió, després d'haver superat l'ascens davant l'Osasuna.
I passem al món del bàsquet, perquè el Joventut de Badalona ha fet oficial també la incorporació de l'escorta canadenc Cassius Robertson per a la propera temporada.
Té 30 anys i ha signat amb el club català per a les dues properes temporades. El jugador té experiència a la Lliga Endesa, a l'ACB, després de 4 temporades repartides entre l'Obradoiro i el València Bàsquet. La penya serà, per tant, el seu tercer club a la Lliga Espanyola. Robertson és la segona incorporació oficial de la penya, després de la del base neerlandès Keye van der Bust.
I en plana poliesportiva, David Cáceres serà el substitut d'Edu Castro a la banqueta del Barça d'hoquei patins.
El tècnic té 50 anys, firma per les properes dues temporades i arriba amb una àmplia trajectòria com a jugador, però també com a entrenador, amb 10 anys d'experiència a les banquetes. La temporada 21-22, Cáceres es va incorporar a la disciplina del Barça, on ha estat entrenador dels equips de base i ha guanyat la minicopa, campionats de Catalunya, campionats d'Espanya i també l'Eurohockey, entre d'altres tornejos.
I en tennis, Carlos Alcaraz es prepara aquests dies per defensar el títol a Wimbledon, tercer gran slam de la temporada, que comença el proper 1 de juliol.
El Mercè s'ha tornat a exercitar aquest dimecres davant d'Estef Wawrinka durant 2 hores, amb qui ja es va estrenar fa només uns dies, i ha aconseguit imposar-se en el set de preparació que han disputat tots dos. Alcaraz necessita fer una bona actuació a Londres per no perdre punts en el rànquing, que el podrien fer baixar més avall de la tercera posició de l'ATP que ocuparà mateix.
I d'altra banda, Paula Badós es prepara per Wimbledon competint al torneig alemany a Bad Homburg, on avui buscarà el bitllet per semifinals contra la russa Diana Schneider.
La catalana té un balanç positiu de victòries contra Schneider, a la qual s'ha enfrontat en 4 ocasions i l'ha guanyat 3 vegades. Recordem que la tenista de Begur va accedir als quarts de final d'aquest torneig sobre herba després de remuntar contra la local Niemeyer el passat dimarts.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
2 minuts que passen de 3 quarts de 9 del matí. La cara bé.
A la caravana busquem la cara bé de l'actualitat.
Vallès, què tal?
Molt bon dia.
Com anem?
Molt bé.
Avui ja tinc més a prop.
Aquí, un lloc privilegiat avui.
Fixa't.
El joc de les cadires.
Sí.
Okay, ja.
Ai. Va, com comencem la cara bé
bon
avui?
Bon dia. Volia que em saludessis.
Però no t'he saludat abans.
I tornes. Bon dia de nou, això que fas tu sempre. Si et passes tot el dia dient bon dia de nou, no ve d'aquí.
Jo estava esperant. Giro.
Ara, veus?
Giro, bon dia.
Des de quan els subalterns donen ordres en aquest programa?
Des de sempre.
Doncs mira, d'ara fins que s'acabi... No, la temporada.
No em saludaràs.
Què?
No em saludaràs.
No manareu. El sub d'això s'ha convertit en la República Bananera.
Dictadura.
Sí. Sí. Aneu-vos acostumant.
Va.
Què?
Què? Anem a parlar. De rumba.
Vinga, va. Home.
I en una altra vida vaig estudiant, tirant i anant tirant, patada al curro, a la porta, m'hauré d'espavilar. Vaig voler salvar 100 vides a amb el cas de bomber. Però tot just en duia quatre, que el foc se m'endugué. Serà que no he nascut per ser un heroi. Serà el destí, serà la sort, ja no tinc solució.
Perquè sóc el gat rumbero.
Ni poeta, ni estudiant, ni pagès, ni advocat. Perquè sóc el gat rumbero.
Conseller segur que no, perquè no hi ha govern. Vallès, què? Déu-n'hi-do, eh?
Rumba, sí, sí. El Congrés ahir va aprovar una proposta perquè la rumba catalana sigui patrimoni universal de la UNESCO.
Sona molt fort que encara no ho sigui.
És veritat. A més, és una proposta, una idea que fa molt de temps que ronda per aquí.
Avui en Joan ens feia la reflexió a l'inici del programa. Com si fos un vell savi, amb molts anys d'experiència.
Vell no, però savi sí, una mica, sí.
Què deies, què deies, que m'ho he perdut?
Però ha sigut més en les formes, diu.
Que fa molts anys.
Tants anys.
És veritat, fa molts anys que cueja.
Encara no han de passar tants anys.
Ja diré més, fa molts anys que el poble gitano ho està intentant a base de bé i, escolta'm, que no hi ha manera, perquè el govern espanyol s'hi va posar pel mig i va decidir que en comptes de la rumba catalana fos la rumba,
sí,
que no és ben bé el mateix.
Quina diferència hi ha?
Exacte.
Una cosa és la rumba generalitzada i hi ha rumba a molts llocs
del món.
Bueno, de l'estat, sobretot. Hi ha la rumba andalusa, per exemple, no té res que veure amb la rumba catalana.
Clar.
Hi ha uns altres ritmes. Aquest ritme, el ventilador, per entendre'ns,
sí, se'l va inventar el Paret, el ventilador.
No, hi ha discussions si Paret, el Pescaïlla, sí, si el Gato Pérez, en fi, però bueno, tots aquests es van inventar una forma de tocar que va ser la rumba catalana. Només existeix aquí, això.
El ventilao.
Precisament per això, per aquesta singularitat catalana es volia portar a la UNESCO.
Exacte, sí, sí.
Després, perdó, però hi ha cada tonteria, que és... Perdó, tonteria tampoc, però hi ha cada cosa que dius, jo no la faria patrimoni de la UNESCO,
com
però...
Com què? Va, digue-ho.
No em mullaré, que després em surten detractors.
D'acord, després m'ho dius perquè tinc curiositat.
Val.
Fora de micros. En fi, el que dèiem, doncs, sí, com deies, Joan, és una iniciativa que, de fet, va començar a circular el 2022, així de manera més oficial. El 2023, recordem el que deies, que el Ministeri de Cultura, en Miquel Iceta, al capdavant, es va tirar endarrere perquè desaconsellava, doncs, posar-li aquest adjectiu de catalana, no? Llavors, ara, en canvi, Ernest Urtasun ha donat el suport absolut, que sí, que està a favor, doncs, de recalcar aquest origen català que deies, de la rumba catalana,
sí.
Que al final, doncs, és diferent de les altres rumbes, no?, que es fan a tot l'estat. Llavors...
També perquè és una cosa que costa d'entendre, I costa explicar, a més. Però vaja.
Sí. Però això sí, s'ha aprovat a la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats i, de fet, s'ha aprovat amb quasi majoria, amb el sí de tots els grups, menys de Vox, que s'ha abstingut.
O sorpresa,
sí.
Però no són toros.
No, exacte. La proposta venia d'Esquerra i el que dèiem és una iniciativa que portava molt de temps i al final, doncs, el que vol és que sigui considerada la rumba catalana com un dels gèneres musicals populars més importants nascuts a Europa del segle XX i això, el que comentàvem, el debat aquest de la rumba catalana, de la rumba a seques, el que diuen els republicans és això, que el reconeixement de la rumba catalana com a patrimoni universal, doncs, contribuirà al final a preservar-la, promocionar-la i difondre-la en els àmbits nacional, estatal i internacional i garantir, sobretot, doncs, la continuïtat i la transmissió a les generacions futures d'aquest gran patrimoni que tenim aquí, la rumba, que és impressionant, que ens fa ballar tots sempre.
I tant.
Sí.
I que dona un bon rotllo.
T'ha d'agafar de baix de la samarreta. No sé si ho feu, això. Nosaltres fem el ventilador.
El què?
Ah, sí, així.
El ventilador des de baix de la samarreta.
Sí. O intentar imitar moviments que no ens acaben de sortir bé, si no som professionals, però vaja, nosaltres ho intentem.
En fi.
Mira, perdó, estic mirant coses que són patrimoni de la UNESCO. Jo no diré que...
A veure, va.
Dic algun exemple i ja està. La Menorca talaiòtica és patrimoni de la UNESCO.
Home, és molt important.
Perdona, jo no estic donant cap opinió, dic exemples. Dòlmens d'Antequera. Paisatge cultural del Risc Caigut i les muntanyes sagrades de Gran Canària. El Paseo del Prado, el Parc del
Paseo Retiro. Paseo del Prado és patrimoni de la humanitat.
Sí. La Torre d'Hèrcules, a Galícia, el Pont de Vizcaya, del País Basc, el Paisatge Cultural d'Aranjuez, a la Comunitat de Madrid, la Cova Arqueològica de Tapuerca, evidentment, Sant Cristòfol de la Llaguna, Canàries, etc.
Molt bé.
Hi ha forces, de patrimoni.
Déu-n'hi-do.
Un de culturals n'hi ha 44 a dia d'avui.
A Espanya.
A Espanya, ah, segons doncs, el Ministeri.
Molt bé.
Culturals, perquè després n'hi ha de naturals,
sí, sí, sí,
i de mixtes, que serien com...
Hi ha materials, hi ha d'immaterials, sí, més, també, en fi.
Doncs a veure quan arriba aquesta, jo crec que en algun moment n'arribarà, vull dir,
sí,
de moment
arribarà,
està a bon port.
Sí, sí, sí.
Camina bé, a veure quan arriba.
A veure quan arriba. Què més ens expliques avui?
Sí, canvi de tema. Ara anem al Cap de Creus perquè s'està portant a terme una iniciativa per plantar posidònia i combatre les algues invasores. De fet, és una iniciativa que l'any passat ja es va fer doncs, aquesta plantació a la Cala Nans i a la Cala Galladera. No sé si les coneixes, Raül, tu que estàs
sí,
familiaritzada.
No, és que no... O sigui, les cales... Del Cap de Creus no tenen, o sigui, no se les coneixen tant pel nom perquè són com tan petites i saps? O sigui, dius, mira...
Vas a banyar allà.
Sí.
I ja està.
N'hi ha una que és molt famosa, la cala... Ara no em surt el nom, Talavera o Tavernera o alguna cosa així.
Jo aquesta hi he anat.
Veus? Però
l'has de caminar com una hora...
Sí, i costa molt baixar-hi.
Sí.
Però sí que sí, són com caletes tan petites que costa si no ubicar-te.
Sí.
Però bé, sembla una bona proposta, la veritat. Entre això que no hi circulen cotxes, està bé.
Sí, tant. La cala Galladera, ja hi van plantar posidònia l'any passat, es va aconseguir una supervivència de la posidònia del 85%, llavors, vist l'èxit, aquest any ho estan tornant a fer, doncs aquesta mateixa cala. Llavors, és un projecte que es diu Posidònia Grows i que està impulsat per l'Associació Empordamar amb el suport del Ministeri per la Transició Ecològica i també amb el suport del Parc Natural del Cap de Creus. Llavors, el projecte, l'objectiu és frenar l'erosió de la mata morta de la posidònia i reduir la presència d'una alga invasora. Llavors, també vol contribuir a la millora del coneixement i les tècniques de restauració doncs, de les praderies de posidònia i doncs, veure també doncs, quin és el balanç d'emissions de carboni, sensibilitzar la població sobre les pràctiques de fondeig responsable, també, perquè el fondeig al final s'acaba doncs, carregant la posidònia que tenim, i la necessitat doncs, també de regular el fondeig en certs espais. De fet, a la cala on han sobreviscut més posidònies és la cala Galladera, que dèiem, que han sobreviscut un 85%, i per això o sigui, el fondeig allà està prohibit, per això n'han sobreviscut tantes.
No, és que, o sigui, de debò, que si vosaltres veieu les cales en general de tota la costa, tant Daurada com Brava, però sobretot a la Costa Brava, no es veu, o sigui, si tu la veus des del mar, no veus la sorra de la platja de totes les barques que estan fondejant amb l'ancla posada, o sigui,
sí, sí.
És molt bèstia.
És molt trist, la veritat.
Hi ha moltíssimes barques. Mm.
De fet, a la Cala Nans, que és l'altre lloc on van plantar posidònia l'any passat, sí que es fa fondeig, o sigui, allà no està prohibit i s'ha conservat només el 50% aproximadament de posidònia. Vull dir que realment
hi ha diferència.
Hi ha molta diferència. Llavors, els resultats de l'estudi de seguiment recomanen això, doncs prendre mesures d'ordenament del fondeig lliure en aquesta cala, a la Cala Nans, que és on no han pogut sobreviure la meitat de posidònies, per això poder comptabilitzar els usos i les replantacions no?, que es van fer l'any passat. Llavors, la voluntat és que el procés es vagi repetint any per any, això de replantar posidònia, per poder extreure'n doncs, resultats concloents, perquè la posidònia triga molts anys a créixer i l'estudi científic, de fet, és a 10 anys vista. Per tant, es passaran 10 anys plantant posidònia per anar veient doncs, quins són els resultats. Llavors, el mateix procediment s'està fent a Portman, a Cartagena, Múrcia, i la idea després és comparar els resultats d'aquestes dues ubicacions d'Espanya. Veurem a veure com evoluciona, esperem que evolucioni bé i que realment doncs, pugui ser un projecte pioner per recuperar la posidònia, que és molt important en el nostre territori.
Només cal que s'impliquin també en un altre tipus d'espècie invasora. Els francesos.
Sí.
I també...
Invasió, totalment.
Digue'm-ho a mi.
I més allà dalt.
Vosaltres voleu creure, és que estic molt indignada, que no trobes cartes en català si vas a Roses, el primer que et donen és en
és
francès i els rètols són en francès.
Bé, mira, jo no vaig normal...
No, pitjor Roses.
Que tenen les tendes en francès.
No, sí. Igual, jo, i a Figueres...
Jo feia molt de temps que no anava a Roses i vaig anar l'estiu passat.
No,
pensaves que estaves a França.
Sí. O sigui, vaig anar amb la meva mare i ens miràvem tota l'estona i dèiem, però on som? Som a Catalunya?
Doncs sembla que...
És molt fort.
És molt fort.
En fi.
Ai.
Acabem amb la notícia musical?
Sí, anem a la musiqueta.
Me pongo aquí, me pongo aquí a cantar. compás del pensamiento, pensamiento extraordinario, solitario, solitario, solitario el hombre, solitario una pena desvelada en una ave solitaria en la vigüela y una pena desvelada en la vigüela refrescada la memoria consolada desvelada solitaria canta la vigüela canta santos milagrosos canta santo entendimiento ayuda ayuda Dios a la vista.
Ai, avui parlem de Sílvia Pérez Cruz, que
bonic que canta, eh?
I tant, sí, sí, té una veu espectacular. Ahir Sílvia Pérez Cruz va inaugurar el Festival Grec amb un espectacle multitudinari perquè va decidir doncs, convidar desenes d'amics, convidats especials que la van acompanyar al llarg del concert i que de fet l'han acompanyat doncs, al llarg de tota la seva carrera, no? De fet, aquesta és una de les cançons que va sonar amb el seu amic i cantant i company d'artista.
Company de vida?
No, company de vida, no. Vaja... No. Juan Quintero, que cantava la cançó Ayuda, aquesta cançó que estàvem escoltant. I això, hi havia una dotzena de músics, també un cor de...